Ja no us hem comentat, però a les pàgines del País Catalunya avui hi ha un article com era previsible també, perquè no, Sitges no és l'únic municipi, Catalunya té 900 municipis en qualsevol cas, però també Parets del Vallès i la Seu d'Urgell han posat en marxa aquesta iniciativa de l'anàlisi de les defecacions dels gossos, l'ADN i totes aquestes coses. Ja en parlarem passada la Setmana Santa, però la Seu d'Urgell, per exemple, es multa l'amo per una conducta incívica amb el seu gos amb 300 euros. Vinyet Lluís, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Vinyet Lluís, com tantes altres persones, quan ha vist aquesta notícia fa...
Sí, clar. A veure, és que jo entenc
que... Encara com a mínim d'estranyesa la feu, eh?
Sí. A veure, la iniciativa, si es fa en altres llocs i és una proposta que va, doncs, en diferents estats, no deu ser dolenta, vull dir, però això té un avantatge i unes desavantatges. Un avantatge, si tenim capacitat, seria, no?, si tenim capacitat de poder...
Sancionadora.
Sí, sancionadora, de poder fer, doncs, aquest tema, que poguessin agafar les caques del gos, que es poguessin analitzar i que sapiguéssim de qui són, bueno, no està malament, però això comporta, a darrere de tot això, tenir una estructura de personal que es pugui fer. Aleshores, bueno, hem de veure si Sitges podrem arribar a assolir a poder tirar això endavant.
Estem en allò
aquesta
de...
és la meva dubte, no?
Mm-hmm. Estem en allò de sempre, no? Si som capaços de sancionar,
bé, és
com
que...
pot manar una ordenança que s'hagi aprovat fins i tot per unanimitat?
Bé, el que passa és que, a veure, normalment qui ha de fer les sancions, doncs crec que és un departament on hi ha molta feina i és molt una feina molt diversa, i jo crec que en aquest departament hi hauria d'haver més personal. Després, si aquest sancionador es pot tramitar, és un altre departament on també hi ha d'haver les persones que puguin tirar això endavant. No aquest, procediment sancionador, mm-hmm, amb això, sinó amb
qualsevol
tota una
altra,
sèrie,
no?,
d'altres coses.
Sigui una ordenança de civisme, sigui de Terrassa,
clar,
sigui del
exemple,
que sigui.
Per exemple, l'ordenança dels gossos de la platja també diuen el que diuen, però... Bueno, hi ha uns impassos entremig que ha de sancionar a poder arribar a fer aquest procediment sancionador. Bueno, hi ha una sèrie de dificultats i, per tant, jo crec que això és una de les coses, no?, que s'ha d'estudiar bé i per poder fer tots aquests procediments.
Els ciutadans poden pensar de normatives totes les que vulguis? Però quan és l'hora de poder-les aplicar?
Bé, és que aquest és el cas, no? Que
sigui la de soroll, sigui la de civisme, sigui la que sigui.
No, a veure, jo crec que hi ha unes que, diria, entre cometes, i poso un parèntesis i el que vulguis, que hi ha unes prioritats, evidentment, no? Però que realment, quan es fa s'aprova una ordenança, evidentment a darrere hi ha d'haver tot un reforç per poder fer els procediments que aquesta ordenança ens diu. Ja
és que, és clar, ens sembla que no hi ha hagut regidor de governació que ho hagi estat i no ens hagi dit o no ens hagi deixat una reflexió semblant.
Sí.
Es pot escriure, es pot redactar una normativa perfecta, fins i tot, que no hi hagi, que no tingui cap escletxa de res, que contempli totes les coses contemplables.
Jo crec, a veure, és que jo de la meva experiència el que dedueixo és que on hi han d'anar tots els processos de bueno, tots els processos per poder tirar endavant aquestes sancions, jo crec que s'han de canalitzar o s'han de situar en un lloc concret i a partir d'aquí dedicar-se a totes aquestes sancions que hi puguin haver. Si això està en diferents regidories, jo crec que això no arriba enlloc. Penso que hi ha d'haver unes persones que es dediquin a una cosa, unes altres persones a una altra, i així tindríem la tranquil·litat de que es poguessin solucionar tots aquests temes.
Per explicar-ho d'una forma molt, molt gràfica, hi ha aquelles persones que han d'inspeccionar per poder sancionar, per poder verificar si hi ha hagut una conducta incorrecta, sigui quina sigui, i aleshores hi ha d'haver, diguem-ne, tots aquells que gestionen la part administrativa d'aquesta sanció,
exacte.
No?
Per això dic que jo crec que les coses
per tant, una sense les altres tampoc entraríem res d'això.
Però s'ha de centralitzar. O sigui, un és els que posen la sanció, que això ja és una regidoria, està centralitzada, però després hi ha d'haver aquesta regidoria o un apartat dintre de l'altra regidoria que es poguessin fer aquests processos sancionadors. O amb aquesta regidoria, amb una altra, però que tots anéssim pel mateix camí. I aleshores seria el poder tirar endavant. Això, aquest és el meu pensament. Eh?
Això és el que sembla que va acabar doncs, gairebé desencisant una mica aquells que creien que l'ordenança de civisme que assenyalava tantes coses que podien ser sancionables i al final no se sancionava ningú.
Bueno, és que hi ha coses que per exemple, l'ordenança que es va fer pel tema dels gossos, si sanciones amb el propietari...
Ho recordaran tant sitgetants, allò, dels rètols... Sí.
No, els rètols no, jo ja parlo després dels rètols, perquè dir que posaràs una sanció de 750 euros, jo crec que això és una bestiesa, però es va aprovar amb una ordenança, deu fer un parell d'anys o així, doncs una sanció que és assequible, que es pot pagar, no? Però, és clar, si tu sanciones, però després aquest procés que ha d'iniciar-se per arribar
a l'expedient,
a la persona...
A la tramitació d'aquesta sanció.
Clar, doncs no tirem endavant. I aquí hi ha d'haver un algú que lligui una cosa amb l'altra.
Creieu que aquest algú hi serà?
Bueno, això depèn de l'organització de l'Ajuntament. Jo crec que dintre de tot el procediment organitzatiu, jo crec que hi ha coses a millorar.
Perquè, esclar, en el darrer ple municipal...
Jo crec que hi ha moltes coses a millorar.
Per això, tant el representant de Ciutadans com en el del Partit Popular, si no recordo malament, parlaven que, com a mínim, el que fa referència a tot el que és l'àmbit administratiu i sobretot d'intervenció, calia reforçar-lo, prenent com a experiència més recent el que havia passat amb les entitats. Però ara Vinyet Lluís, diguem-ne, que deixa una altra reflexió, que és no només això, sinó que si volem que les normatives s'apliquin i veritablement hi hagi conseqüències per als infractors, caldrà també ampliar de personal altres àrees de l'Ajuntament.
O de personal o una reestructuració d'aquest personal. A veure...
Fa anys que s'arrossega això.
Clar, eh? que potser hi ha un departament... Hi ha unes necessitats més àmplies, en una altra hi ha unes necessitats més minces i, per tant, jo no dic ara en aquest moment que s'hagi de començar a contractar gent, però sí fer una organització, val, de personal que aleshores veuríem què és el que necessitem.
No parleu tant de contractar personal, no. Sinó parleu d'organitzar personal.
Exacte, de la part organitzativa de lo que és personal.
Qui ens escolti pot pensar, però fa anys que ho arrosseguem, això, no?
Sí, molts anys.
Quan Miguel Lluís estava fins i tot a l'equip de govern també es parlava d'una organització
però no n'hem sortit i, per tant, jo penso que això és una de les coses que té un valor important i crec que s'hi ha de fer molt... Ho diré en castellano, hincapié, no? Per poder deixar les diferents regidories i les diferents... ben organitzat. Jo crec que això és important.
És a dir, hi ha d'haver una reorganització?
Sí, jo crec que sí.
En els, vaja, de l'Ajuntament com a estructura?
Sí.
Ho referiu?
Sí.
El gerent pot ajudar això? Aquesta figura
és
gerencial?
Que, jo la figura gerencial, jo crec que si no tenim molt clar el que volem, que no ho sé, en aquest moment l'equip de govern el que ens presentarà de lo que vulgui d'un gerent, però...
Bé, bàsicament que és com començar... Es vol gairebé tot del gerent, no?
Sí, però vull dir, a veure, que s'ha de tenir també unes idees molt clares de on te volem anar, no? I per tant, suposo i crec que les característiques d'aquest gerent les ha de marcar també, dic l'equip de govern, les ha de marcar el consistori.
Us convenç, saps? Però, l'existència d'aquesta figura?
Bé, jo penso que...
No feu cara de massa convençuda.
No, jo crec que pot fer una feina bona, penso, perquè també quan amb un equip de govern, ara només són dos, no? Però quan hi ha més portaveus i tal, més grups, bueno, pot tenir
algú
la seva
ajudi,
canalització per allà, i aleshores pot ser important, no? Però primer, abans de dir sí, és que és molt important, i, bueno, vull saber quines característiques o què se li demanarà a aquest gerent. Veurem, a veure, de moment això està ara tranquil. A veure,
no se n'ha parlat més? Després que fos també motiu de debat en un ple municipal, etcètera?
No, de moment no han dit res més.
De moment no han dit res més?
De moment no han dit res més.
Confieu, però, en la incorporació d'aquesta persona? És a dir, d'entrada no us hi posicioneu en contra de la possibilitat de contractar un gerent?
No és de dir, és que no vull un gerent perquè no vull o no... No, és que primer s'han de valorar moltes coses. S'han de valorar una sèrie de temes per dir, bueno, una vegada ens ho presentin, interessa, no interessa, veiem que aquests paràmetres que heu posat són els ideals, o es poden modificar, o es poden afegir, o es poden treure alguns que no siguin tan interessants. Jo ara no em puc posicionar.
D'acord.
Vull dir, això està claríssim.
Bé, vist així, però, l'Ajuntament trigarà a tenir un gerent, eh?
No ho sé, quan...
Perquè a la Casa Gran els passos ja van a poc a poc.
Sí,
I si d'entrada encara hi ha pendent un debat important com és el de definir les competències d'aquesta persona...
No és una cosa d'avui per demà.
No, per això
veurem
ho dic.
A veure
ho
com es desenvolupa i on anirem i veurem.
No ens movem massa del gerent, perquè gerent i assessor o assessora de comunicació han anat sempre en un debat molt paral·lel, tot i que no gerent des del primer moment ja es va parlar d'un concurs públic per escollir la persona. En el cas dels càrrecs de confiança, Sitges Grup Independent, com ho reflexiona això? Els enteneu? Els compartiu aquest criteri?
Bé, jo ja em vaig manifestar també al ple i vaig dir, no? A veure, jo crec que dintre de la casa hi ha gent qualificada per poder fer una labor dintre de la comunicació, no? I penso que, bueno, pot ser, jo diria que aquesta noia que ha entrat no és, aquesta persona no és una cap, vull dir, és una assessora, no? Com a assessora va quedar molt clar en el ple, en diferents grups també es va dir, doncs, que demanar no pot manar, però és clar, jo diria que en aquest cas és un càrrec de confiança el que hi ha, no? A partir d'aquí, bueno, doncs cadascú al parlar-ne sabrà què és el que és un càrrec de confiança, i els mateixos treballadors de la casa que estan a comunicació, bueno, que esteu tots, doncs segur que ho teniu més clar encara que jo.
Què haguéssiu fet?
No, si és un... L'alcalde té la potestat de, contractar amb un assessor, igual que té potestat de dir...
Per,
bueno,
sí, per signar un decret i per fer moltes coses.
Aleshores, bé, ell, no sé si la coneixia, si no la coneixia, si li va venir a través d'un altre, si no sé què, però bueno, és igual, la qüestió és que està aquí. Bueno, espero que sigui una persona que sigui neutral, que ens ajudi amb tots, i ara no et valoraré el que està fent perquè fa 4 dies que ho està fent, doncs més endavant ja veurem quin caire agafa i fins a on ens agrada o no ens agrada tant, ho podré dir més endavant.
El pressupost del 2016 es posa avui sobre la taula, la seva aprovació definitiva. Sitges Grup Independent té un posicionament ja sobre el pressupost?
Mira, jo et diré que l'aprovació inicial, tant de la plantilla com de la relació amb llocs de treball, plantilla municipal, nosaltres ens vam abstenir, i nosaltres en aquest cas continuem amb l'abstenció. El pressupost l'aprovarem. Per què l'aprovarem? Perquè som conscients de que si no s'aprova aquest pressupost hi ha moltes accions i, bueno, una sèrie de treballs de millores pel poble, per Sitges, que si no s'aprova tot això quedarà aturat, i realment penso que és un retrocés, no? Per tant, farem aquesta valoració afirmativament i farem un seguiment de com es van desenvolupant les diferents tasques que hi ha dintre d'aquest pressupost, a part de lo normal de sempre, no? Però és que si no s'aprova un pressupost quedem totalment hipotecats. I penso que s'han passat 4 anys molt d'usos amb molta precarietat i amb no puguem fer segons quines coses perquè no teníem aquesta possibilitat degut a l'endeutament que teníem, i ara doncs hem de ser curosos, però sí que hem de tirar una sèrie de coses endavant.
L'abstenció ve donada per què, doncs? Què hi ha en el pressupost que...
No, el pressupost no t'he dit, l'abstenció de l'RLT i tot.
Entesos, d'acord.
Perquè en aquest cas nosaltres no hi hem participat. Per tant,
és
jo
a dir,
com que...
s'abstindran en l'aprovació de la sí, RLT, sí, de la
sí,
relació
perquè,
de llocs de treball, però
ja
no en el pressupost.
Jo ja t'he dit abans l'organització, sí. Una sèrie de coses que nosaltres valorem, pues, alguns casos diferents, no? Però, i com en aquest cas nosaltres no hi hem participat, doncs ens abstindrem, però deixarem pas al poder treballar i millorar tot el que calgui per Sitges. I nosaltres anem directament a que es puguin fer coses, a que es puguin tirar endavant coses, temes que fins ara poden estar aturats, que no s'han pogut tirar endavant, però això sí, serem curosos i farem un seguiment d'aquest pressupost que nosaltres aprovarem.
O sigui que enteneu prioritari l'aprovació del pressupost,
sí,
per desencallar...
moltes coses, exacte.
Ho heu notat al carrer, us ho han dit pel carrer? Si és una qüestió d'aquelles
que
entitats, associacions diuen a veure si s'aprova el pressupost i a veure si podem...
Bueno, a veure, jo crec que les entitats tenen els seus problemes i realment... jo crec que és important que se sentin una mica doncs, més tranquil·les, en aquest cas, no? I crec que això és molt positiu. Per això nosaltres ens hem decidit per aquesta
aprovació al pressupost. La qüestió de la bòbila 2, que això és terreny complex, que fa molts anys que es debat, i des del punt de vista del Sitges Grup Independent.
Bé, nosaltres hem fet un bon repàs, hem estudiat molt aquest cas, aquest tema, i creiem que s'hagués pogut fer de diferent manera. En primer lloc,
perquè els oients ens ho puguin, més o menys, s'ho puguin fer una miqueta la idea, a hores d'ara aquest projecte, què comporta? És a dir, a partir de l'estudi que ha fet el Sitges Grup Independent, allà què s'hi farà? Per tots aquells que diguin...
Bé, nosaltres amb el
que hem pogut veure...
Amb el que hem vist del document que ens ha arribat, doncs allà hi va una gasolinera, hi va un supermercat, hi va un restaurant, hi van 8 o 10 botigues i després un aparcament.
D'acord.
Val? Nosaltres creiem que que les nostres preguntes o les nostres incògnites són... necessitem més supermercats? Quin tipus de restaurant anirà allà? I quin supermercat anirà allà? L'aparcament creiem que sí que està bé, val? I una mica condicionat, que això ho vam valorar després, bueno, ho vam valorar en diverses ocasions, però l'última que vam tornar-nos a veure el dissabte per acabar
de definir el
nostre posicionament, doncs realment pensem que el que diu Sitges en positiu, de que la gasolinera està allà i podria estar a la banda de la sortida de l'autopista, doncs creiem que és així, perquè pensem que en un moment determinat es va treure la gasolinera de
Can Perico
perquè hi havia vivendes al costat, i resulta que estem posant una gasolinera en el mateix sentit que l'altra, o sigui, amb cases al costat, amb cases a davant. Val. Aleshores, diuen, és que aquí està el pla general. Bueno, a veure, és que el pla general l'hem modificat, no? Perquè això també és una modificació del pla general, l'hem modificat, l'hem tornat a modificar. Bueno, doncs, a veure, jo crec que es podria valorar aquest tema, val? I després creiem que jo que l'entrada de Sitges ha de tenir una visualització molt més elegant, una estètica doncs...
Que us fa una mica de por com quedi allò?
Bueno, pensem i veiem doncs, diferents pobles que tenen aquests mateixos elements a l'entrada i tots són iguals, aquests pobles. I no vull desmereixer cap poble.
És a dir, teniu la sensació...
Però nosaltres creiem que Sitges, amb l'encant que té, amb la situació que tenim, amb les persones que ens venen a visitar, les persones que viuen aquí, el poder adquisitiu que hi ha, perquè, a veure, siguem clars i nets, qualsevol, no es pot comprar un pis, tot i que ara està valorat més baix. Doncs, a veure, creiem que tindria que tenir un altre encant.
És a dir, no? Teniu la sensació que aquesta entrada de Sitges seria, vaja, molt semblant a les entrades de qualsevol altre municipi des del punt de vista estètic,
sí.
I que, per tant, diguem, creiem, es perdria aquella singularitat que
exacte,
es vol donar.
Exacte, sí. És un tros de terreny que queda allà, que sí, a veure, que els propietaris, evidentment, no hi tinc res en contra i, evidentment, ells ho estan patint allò de fa molts anys, val? Però doncs, creiem que tindria que ser una mica més singular. Després hi ha una altra cosa que parlant a la Junta de Portaveus deien que no, però sí que creiem que la sortida de l'autopista amb una rotonda més l'altra rotonda,
sí.
Això pot crear embussos. I hem visualitzat la sortida que hi ha de l'autopista a Castelldefels, que ja vas cap a les botigues,
sí.
Que allà sempre hi ha cotxes aturats. Aleshores, pensem que amb la quantitat de gent que ve a Sitges, doncs això ens saturarà aquella entrada. Diuen, bueno, clar, però és que aquella rotonda després s'obrirà un carrer i anirà cap a el rugby,
sí.
Cap a Campell.
Sí, sí.
Sí, però allà hi anirà aquella gent que hagi d'anar cap allà. No la gent que entri a Sitges Centre.
Sí, voleu dir, no la gent que no sàpiga...
Exacte. Vull dir, això
qui
és
sap
nosaltres...
exactament on anar, agafarà aquella
Val,
sortida,
això és el
però...
Això que nosaltres hem valorat, no?
D'acord. En qualsevol cas, aquí hi ha dues consideracions. La rotonda ja es fa, perquè això està...
Ja.
El que encara no s'ha fet és la...
Del projecte.
Vaja, el de la llenca de terreny de la Bòbila 2. Per tant, diguem-ne, la qüestió de la rotonda difícilment seria resoluble,
sí.
Perquè ja estem, diguem-ne, en procés. Però, en canvi, l'altre, què creieu? Que s'hauria d'obrir... Un
però
procés...
aquesta rotonda que jo et dic, que està just quan deixes la rotonda de la Bòbila al
sí.
Final, per allà on hi ha els
sí.
Cavalls,
sí.
Val? Aquesta rotonda és la que nosaltres diem, no? Que a la sortida de l'autopista per Sitges Centre, uns aniran cap allà i els altres aniran cap aquí. No parlo pas de la rotonda que es farà a Proelles, que crec
Entesos.
Que és molt important.
Entesos.
Separem les coses
queda clar.
Perquè queda clar.
Queda clar, queda clar.
Nosaltres creiem que aquesta rotonda que s'està fent a les Proelles, jo crec que donarà un valor molt important a lo que és el polígon de les Proelles. Però pensem que és el que et deia jo abans. A veure, hi ha tres supermercats. Hi haurà una altra gasolinera. Bueno, no sé si hem valorat prou. Estan plens els supermercats? Venen molt els supermercats? No sé si, a veure, si m'entens, si s'ha fet un estudi de mercat i han valorat tot això. Bueno, són coses d'aquestes que...
Enteneu a partir del que comenteu que com assenyala Sitges en positiu s'hauria d'obrir un procés de debat?
Bueno, nosaltres el que diem és... Que...
Ho dic per allò, perquè deixa Sitges Grup Independent moltes incògnites per...
El decàlogo escrit, sí, per aquesta tarda.
Però...
Nosaltres creiem... A veure, fa dos anys, bueno, dos anys no, tres anys, el 2012 o així es va fer una reunió amb veïns, que no sé si van anar 20 veïns, val? I a partir d'aquí, no sé si s'ha... Públicament no s'ha fet res
no,
més, que jo
cert.
Sàpiga, eh?
És cert que va haver un gran debat en el seu dia
sobre
aquest projecte, però
es va deixar sobre la taula,
aquí va quedar.
Jo crec que aquí hi hagués hagut un hagut d'haver un procés per poder els veïns, els comerciants d'allà, fins i tot la gent del poble, dir alguna cosa sobre aquella llenca de terra. Que després faig un parèntesis també,
sí.
Després et diré una cosa. A l'Ajuntament li han donat una pastilla que està a la part del darrere, que no sé què hi farem amb aquella pastilla el dia de demà. A lo millor tornarem a fer un parque d'aquests que després tenim feina per arreglar-los, però bueno. Saps què et vull dir? Llavors, jo crec que s'hagués hagut de fer d'una altra manera, amb més participació.
Creieu que encara es pot fer d'aquesta altra manera? O que ja és massa tard?
Si avui es queda sobre la taula...
No, ho dic per si a l'hora de plantejar-se aquesta possibilitat, Sitges Grup Independent avui pot dir, doncs, mira, a l'hora de votar, jo no voto favorablement a com estan les coses, però sí que votaria a la possibilitat d'obrir un procés.
Això sí.
És a dir, que en aquest sentit creieu que la reflexió que es fa des de Sitges en positiu
pot ser bona pel... No és dolenta. Vull dir que... Què passa és que...
No, el que passa és que els propietaris...
És molt avançat i clar, vull dir, a veure, cadascú té els seus propis les necessitats, interessos, digue-li el que vulguis. I ells estan en tot el dret de si això s'aprova avui de fer-ho, evidentment.
Ho pregunto per si els propietaris creieu que en algun moment pensaran aquest ajuntament no s'aclara.
Pot ser que ho pensin.
Portem aquí anys amb això sobre la taula, projectes redactats, torrats a redactats, etcètera.
Si pobra gent se'ls ha marejat moltíssim.
Però això ho dic.
Però si no acabem de veure les coses bé,
clares,
evidentment les hem de dir. Ja et dic, jo, nosaltres no tenim res contra la propietat.
Nosaltres el que
fem és veure quines possibilitats de millora hi han. I aquí, doncs,
és a dir, Sitges Grup Independent creu que de desenvolupar-se el projecte de la Bòbila 2 tal i com està previst ara no donaria una imatge bona a l'entrada de Sitges.
No. Creiem que necessitem una altra imatge.
Creieu que la imatge de Sitges s'està desnaturalitzant, s'està degradant, s'està...
No, jo tampoc vull dir tant. A veure, nosaltres, jo penso que hi ha cura amb tenir les coses organitzades, evidentment ben posades, evidentment necessitem també tenir més possibilitats de tenir una millor neteja, de tenir els arbres, de tenir una millor jardineria, diverses coses, evidentment. Però no vol dir això que estigui deixat al poble.
Creieu?
Però sí que la inèrcia a vegades porta a anar fent, però jo crec que hem de valorar molt i hem de tenir molta inquietud en poder tenir les coses bé, perquè tinguem aquestes visites a Sitges, perquè Sitges tiri endavant amb tot el seu encant que tenim.
Hem tornat a la qüestió del supermercat, precisament per això, per la possible instal·lació d'un supermercat a la Bòbila 2. Pla d'usos. I des del punt de vista de Sitges Grup Independent, si veritablement el pla d'usos ha de possibilitar, no sé si dir, que un cert canvi en el panorama comercial...
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí.
Perquè si heu de valorar el panorama comercial que ara té Sitges i que molts posen sobre la taula amb una cara d'un cert recel a veure, no sé, tants establiments del mateix àmbit repetits per tot arreu, etc., amb un cert, no sé si dir, recel o una oferta que s'ha devaluat una mica en qualitat, us alineeu en aquesta, sensació?
Nosaltres som conscients i el que sí que ens agradaria és que aquest pla d'usos d'una vegada es plantegés, i jo crec que aquest pla d'usos ha d'estar fet o contemplat o organitzat amb equip de govern, oposició, comerciants, vull dir, hostaleria. Jo crec que s'ha de fer un estudi profund i s'han de millorar coses i s'han d'evitar que altres coses, altres comerços i es posin a Sitges.
Com
jo crec que ara, mira, jo diria una cosa que és important i que també tenim que anar al tanto, perquè no tenim nosaltres la llei a la mà per poder segons quines coses fer, no? Però, per exemple, aquests comerços que s'obren a tantes hores al dia i tot, han proliferat. Jo crec que això no és bo. I després, restaurants com els que s'han posat al carrer 2 de Maig, jo crec que han devaluat totalment aquell sector, saps? O sigui, jo penso que s'ha de fer un estudi profund, eh?
Com es recondueix això? Ho dic des del sentit més simple, és a dir, hi ha negocis que s'hi han instal·lat,
sí.
Alguns hi donen una raó, que molt probablement és també molt òbvia, també ha canviat la demanda, hi ha hagut una oferta que ha satisfet una determinada demanda, sigui per capacitat econòmica, sigui per capacitat d'horària d'alguns compradors que creuen que aquest comerç de conveniència us hi ha vingut molt bé per poder-se adaptar al seu dia a dia.
Jo tampoc dic que no n'hi hagi de comerç de conveniència.
Voleu dir que no hi hagi aquesta inflació
de... Però que no n'hi hagi, que és que n'hi han, jo crec que ara últimament se n'han posat varis i jo crec que bueno, i a més que n'hi han alguns que han millorat molt, evidentment, no? L'estructura de la botiga i tot. Però això n'hi han d'haver uns quants, però no ha de proliferar més. I després la restauració que ha arribat el 2 de maig, el 1 de maig, vaja, no, és molt, molt precària. Passes per allà, les taules al carrer, aquells senyors, jo em sembla que estic per allà baix, o per allà, és igual, no vull dir enlloc, no? Però que com si et tiressin, no? Amb un paper a la mà, escolti'm, tu vas pel món i passa moltes vegades això, no? Jo crec que aquí Sitges...
Que s'ha devaluat l'oferta, vaja.
Jo crec que sí, que aquí no havíem d'haver arribat. No vull culpar ningú,
no,
eh?
No. Entre altres coses, perquè
l'estructura...
Si ha arribat amb la llei a la mà, no?
Clar, exacte, vull dir que no és que d'allò, eh? No és que... No, això està permès...
Per això us pregunto, per si l'Ajuntament...
I qui té poder adquisitiu per fer-ho, doncs ho ha fet, ja està.
Per això us pregunto, per si a vegades podem parlar del pla d'usos i algú es pot generar unes certes expectatives i amb la llei a la mà que l'administració no sigui tan capaç de poder limitar o prohibir determinats.
No, és que des del municipi hi ha normatives, hi ha lleis que no es poden modificar, que et venen des de dalt. No, això soc conscient.
Ho dic perquè en aquesta normativa europea que permetrà o que aposta pel lliure mercat d'una manera molt oberta...
Sí, poder no sé si no caldrà sé si fer el pla d'usos, eh?
No sé si una administració local serà capaç de dir doncs això no ho podrem...
No, hi ha coses que evidentment que no pots negar, perquè després, si no, des del municipi suposo que tindrà les seves sancions.
Ho dic perquè es pugui crear una certa expectativa i digui, home, doncs ara no, resulta però... que el pla d'usos no podrà tampoc fer determinades coses.
Sí, no, és veritat, eh? Abans tenia un poder aquest pla d'usos i ara segurament en tindrà un altre, però de totes maneres jo crec que és interessant repassar-lo i valorar-lo i a veure què és el que es pot fer, no? Jo penso que és important.
En què creieu que caldria incidir? En la qualitat dels establiments?
Bueno, qualitat als establiments, després el tema de les terrasses que proliferen com si res, vull dir, tornem a anar amb una organització, no? O sigui, jo crec que s'ha d'organitzar, s'ha de reorganitzar tot allò que no està ben organitzat. Que des de l'Ajuntament tinguem la possibilitat de
fiscalitzar millor tot el
que
passa.
Sí, exacte. Per exemple, jo ara les terrasses diuen la façana o no sé què, no? Bueno, no sé si és la façana o amb unes pot ser la façana més una mica més o les altres, en vés de quatre fileres, pues dues o una o el que sigui. Jo crec que això sí que
els colors o els rètols o totes aquestes coses.
Una mica d'ordre, saps? Més, jo penso que això dona una altra qualitat també al nostre poble, no?
Que teniu la sensació que tothom fa una mica el que vol?
Bueno, no és la sensació, és que quan jo penso que hi ha d'haver algú que faci un seguiment de les coses, no? Un seguiment del permís que s'ha donat, senzillament. Vull dir, si t'entra una petició per una terrassa o tens la petició per un bar d'això, doncs fer una mica de seguiment, no? Perquè si li has dit una filera, perquè vostè té això una filera, doncs una filera.
No deu ser senzill, perquè si no recordo malament, sembla que quan vàrem tenir aquí Aurora Carbonell assenyalava que s'havia tancat una terrassa però que havia hagut de venir la policia, vaja, que havia hagut de venir tota... el Sant Cristo Gros per convèncer el propietari que no, això no podia ser d'aquesta manera.
Pot ser, però bueno, a veure, suposo que aquest propietari tenia per escrit el que podia fer. Per tant, a veure, i després hi ha llocs que ho sabem tots, que no es pot passar ni caminant. I Déu-nos en guard que hi hagi un incendi en algun lloc perquè s'emporta totes les taules. Vull dir que
tanta preocupació coses... que tenim per Carnaval,
Sí, i, tants, i aquí també... I després, a veure, jo considero que hi ha terrasses que fa, no sé, 40 anys que hi són, que mai han tingut cap problema i que crec que no les han de tenir, aquests problemes, saps? A veure, jo penso que si està tot ben ordenat, bueno, pues el pla d'usos que posi el que tingui que posar i estarà ben ordenat. Bueno, una revisió del pla d'usos crec que és important. A lo que competeix a l'Ajuntament, evidentment, eh? A lo que competeix a l'Ajuntament, perquè sabem, i ja ho hem dit abans, que hi ha moltes dificultats perquè hi ha coses que ens venen donades per llei a nivell doncs, nacional.
Vol dir que molt probablement el darrer pla d'usos que limitava la presència de determinats establiments en aquesta zona d'interès turístic, que eren els carrers del nucli, ara probablement no es podria fer perquè hi ha normatives més elevades.
No, ja ho dic,
que no impedeixen
quan,
tant.
No, ja ho dic en quant aquests establiments que s'obren per poder tenir, doncs, com es diu, tot el dia, aquests que dèiem.
Sí, aquests de conveniència.
De conveniència, perquè no sé dir...
De conveniència.
Sí, aquests de conveniència, nosaltres jo crec que no tenim molta potestat. Jo crec que ve donat de dalt. Ara, les altres coses sí, a veure si en un carrer tenim dues fileres de taules en una banda, dues a l'altra, i sabem que no hi poden ser-hi, home, jo crec que això hem de ser capaços de
regular. Tot i que sobre molta casuística, eh? Si jo tinc un establiment... A una
sí,
part
tot
de
és difícil, ja ho sé.
Si jo tinc un establiment a una part del carrer, a una de les voreres, i a davant se me n'hi posa una altra, i l'Ajuntament diu que no a un tercer, bé, aquest tercer va pensar, bé, i per què jo no? I els
però
altres
això
sí, etcètera.
Això és una cosa que està al pla d'usos ara, però això es pot modificar, em penso. És evident que el que té un local petit necessita terrasses. A veure, i a més, és que les terrasses són molt boniques, perquè nosaltres, a veure, el meu major, no?, que anem així de viatge,
sí,
i ens encanta, encara que sigui al desembre, al gener, ara vam estar a Teruel, escolta, les terrasses són una delícia si fa una miqueta de bo. Sempre estàs tancat, no?, treballant, estàs tancat a casa, que no sé què, vale. Això és fantàstic. A mi m'encanten les terrasses i vull que hi continuïn
no,
sent,
no? És evident que una gran majoria li encanten les terrasses, si no estarien així
ni
en tindríem tantes.
És que, a més, aquí Sitges es veu, no?, que totes estan sempre plenes, encara que sigui l'hivern. I és encantador. Bueno, doncs, a veure, jo crec que s'ha d'organitzar. A mi no em molesten les terrasses. L'única cosa que veig és que en segons quins llocs tenim una dificultat amb un cas d'urgència. I si han de deixar espai, doncs s'ha de deixar. I si una terrassa està posada en un carrer que resulta que el senyor de davant no pot treure el cotxe després d'estar 50 anys allà, bueno, doncs aquesta terrassa s'ha d'organitzar. Si no pot ser tan quadrada, doncs que sigui una mica més llarga. No sé, vull dir, buscar una mica la compensació perquè tothom es pugui guanyar la vida i estigui bé.
Ha costat sempre, això, eh?
Sempre, és difícil.
Perquè cada cas
és
un món.
És molt difícil, eh? Jo crec que, clar, fas un pla d'usos molt generalitzat...
Qui us escolti pensarà, mira què diu Vinya Lluís, que és difícil estar a l'Ajuntament. No, esclar, que és difícil.
No, vull dir-te, no dic difícil estar a l'Ajuntament.
No. Arreglar sempre, determinades situacions.
Sempre que estiguis en un lloc on hi hagi una responsabilitat, no hi ha res fàcil. S'ha de treballar per tirar endavant i per buscar les solucions a les coses. Que això és el que jo pretenc sempre.
En el panorama comercial fa anys que arrosseguem, diguem-ne, moltes coses. Les terrasses també és un tema que s'arrossega
des de fa,
jo què sé, quant de temps. I topem sempre amb la...
Sempre. Bueno, és que és complicat, no és fàcil. És que no és fàcil. Jo considero que és una feina que
i
és
ja
dura.
No i ja no parlem dels sorolls i de tot ja, aquest altre
i que s'ha de buscar la manera de, entre cometes o en parèntesis, de no fastiguejar el propietari, sinó que es pugui guanyar bé la vida.
Ens agafem a la reflexió inicial per acabar. Tampoc servirà un pla d'usos si l'Ajuntament no té capacitat organitzativa o de logística.
Pla d'usos ha de ser per les capacitats que li toca a l'Ajuntament. O sigui, si aquest pla d'usos que hi ha ara en aquest moment no serveix per tot, doncs s'ha de mirar quins són aquells paràmetres o aquelles accions que des de l'Ajuntament es poden controlar. No sé, saps què et vull dir? però jo penso que repassar-lo una miqueta doncs no seria tan complicat, i a més jo penso que hi ha terrasses que no s'han ni de tocar i hi ha altres doncs, que, bueno, que s'han de poder dir,
tocar d'alguna manera. Són les 11, Minyell Lluís, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Avui ha sigut durillo, eh?
El què? Que he estat durillo.
Avui ara, tenim el
ara,
ple...
Ara ja hauria de dir, em sembla que no sabeu el que és ser durillo. Però vaja, deixem-ho així. Vinyet, gràcies.
Bé, gràcies a tots.
Són les 11. Enrique Fuertes en 5 minuts.
A Ràdio Maricel... Cada dia, al matí amb nosaltres.